instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts. 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i pendent del cel d'aquestes tempestes que ens estan creuant, que van començar ahir a fer la guitza i fer destrosses a Terres de Lleida, la collita de la fruita, i l'alerta no para. Si esteu mirant el cel, l'alerta està en marxa i està activada perquè aquesta tarda de dimecres, justament la darrera tarda abans de començar el pont, doncs esperem pluges. Hi ha una alerta activada a comarques de Barcelona, Girona, per intensitat de pluja. Evidentment no estarà plovent tota l'estona, però si cau, pot caure amb força i amb abundància, localment, durant un temps curt, típic d'estiu, temps violent, que ahir va ser massa violent. L'alerta vermella estava més que justificada per aquesta pedregada que va caure i aquesta pèrdua de collita que hi va haver a Lleida. I és que el temps, a l'estiu, se'ns està tornant... Bé, no sé si ja podem parlar de canvi climàtic o no. Bueno, és que ja estem parlant de canvi climàtic, perquè és el que tenim a sobre. I això diuen totes les xifres. Però... quan parlem d'un estiu normal, si estem tenint un estiu normal, a què fem referència? De què parlem? Quines són les referències? Doncs ho he estat mirant. He estat mirant per parlar de la meteo, si això és normal, si quan és a l'estiu, quan ha de ploure més, quan no, què es considera normal. Bé, de fet, una normalitat seria tenir una temperatura mitjana de 23 graus. A tot Espanya, no només a Catalunya. Parlaríem de que el juny hauria de ser el mes més plujós dels tres que són en l'estiu climatològic, i que normalment el mes amb més calor hauria de ser juliol, no l'agost, sinó el juliol, en aquest cas. Bé, possiblement això hauria d'anar començant a canviar les coses, perquè si el normal és tenir una temperatura mitjana de 23 graus, de fet, el període de referència és entre el 1981 i el 2010. Penso que això ja hauria... els models haurien de començar a tenir un altre model de referència. Fa calor, farà molta calor i continuarà fent molt calor. I és una cosa també que s'ha de dir que aquest estiu és més benèvol que els estius anteriors, conforme a la calor i a la sequera. Venim de tres estius salvatges, conforme a la calor, tres estius que la calor ja començava al mes de maig, que ja al mes de maig teníem les primeres onades de calor i que durava fins al novembre. Pràcticament enllaçàvem el Nadal, l'estiu. Aquest estiu està sent un estiu més benevolent conforme a temperatures, malgrat totes les xafogues que estem tenint, i conforme a pluges. Estem tenint un estiu comparat amb els anteriors molt més normal. Però parlem de una normalitat d'estiu i parlem del que tenim fins ara, quines relacions podem fer i què els espera de cara als propers dies d'estiu. I parlem amb el Sergi Corral, que és meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, i a més meteoròleg a Ràdio L'Escala, que ja també treballa el Sergi. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ja saps que en ple estiu jo sempre te'n vejo perquè tu estàs a L'Escala i és un lloc molt guai per estar a l'estiu, eh? És una frase molt, molt de turista, en aquest cas, la que t'acabo de dir. Sergi, com va aquest estiu? Podem parlar d'un estiu normal?
Aviam, això és difícil, aviam. El parlar o el fer balanç d'un estiu climàtic normalment es fa, com profe meu deia, post-mortem, no? Una vegada acaba l'estiu, una vegada es tanquen el balanç d'aquests tres mesos, es fa com ha estat. Què passa? Hem de parlar de dues coses. Com bé deies al principi, ha estat un estiu un xic diferent als dos, tres anteriors, que ja van començar el mes de maig. Van ser uns estius molt llargs, van començar el maig, van acabar l'octubre. Aquest any, tant maig com juny, com sobretot la primera quinzena de juliol, podríem dir que ha estat fins i tot amb temperatures o al voltant de la normalitat o fins i tot per sota del que tocaria, amb pluja també, amb certa inestabilitat, i no ha estat fins la segona quinzena de juliol, a partir aproximadament de la Mare de Déu del Carme, del dia 16, que ha començat el període càlid. Ara bé, pràcticament del 16 de juliol o del 15 de juliol al 15 d'agost, el que entenem per canícula, el que entenem el període més càlid de l'estiu, ha estat molt, molt calorós aquest any. Ha tornat a fer molta, molta calor. Hi han hagut observatoris, com fins i tot el de la Lleida, l'Observatori Oficial de Lleida, que ha dit que ha estat el període aquest mes més càlid dels que tenia observat fins ara, o sigui, just al centre de l'estiu. Per tant, aquí s'ajunten dues coses. S'ajunten que el que anomenem estiu clàssic com a calícula ha fet moltíssima calor, fins i tot amb algun rècord inclòs, que no ha estat un estiu tan llarg, o que no estarà un estiu, o no serà un estiu tan llarg com els que veníem. I la nova normalitat en quant a temperatures. Clar, ara estem dient que és un estiu que estarà al voltant normal, de la mitjana, o fins i tot fer més calor, no? Però, aviam, si mirem números, segurament el balanç de l'estiu serà per sobre, i bastant per sobre, del que serà l'habitual, perquè ara ja anem sempre d'un o dos graons per sobre
del que tocaria. Sí. Clar, això, estem parlant de canvi climàtic, i és una advertència que s'està fent des de fa molt de temps, que els estius cada cop seran més extrems, que tindrem episodis climàtics cada cop més extrems en aquest cas, no? Què hem d'esperar d'aquí al final d'estiu? Perquè ara estem passant unes tempestes, ahir teníem unes tempestes d'aquestes violentes salvatges que fan malbé la collita de fruita a Lleida, avui tenim tempesta, què podem esperar d'aquí al final d'estiu? Ja sé que no tens una bola de vidre, això ja ho sé, però la normalitat què seria?
Tenim uns mapes, i els mapes ens van indicant una segona quinzena d'agost més remoguda, o sigui, més amb situacions de tempestes, d'inestabilitat, de pas de fronts, alguna entradeta petita de nord o refrescadeta que pugui haver-hi, com la que tindrem avui i demà, per exemple, una segona quinzena d'agost més moguda, que tradicionalment ja era sí. Així. A partir del 15 d'agost és temps de tamborinades de tarda, de grops, de tempestes, sobretot en muntanya, però també a la Catalunya central o fins i tot aquí a l'Empordà, també a les tardes és una època on normalment acostuma a arribar algun grop, no? I sembla que serà així. Sembla que no tindrem les calorades que hem tingut fins a aquesta mateixa setmana o fins a la setmana passada, i entrem en una mica en una dinàmica de temps una miqueta més remogut i també típic per les dates, jo diria, fins i tot. No ens escaparem de la xafogor, perquè hem de pensar que just a l'agost i setembre i fins i tot primeres setmanes d'octubre és l'època més xafogosa de tot l'any a Barcelona, a ciutats prop de la costa, ciutats i pobles prop de la costa, precisament per això també, perquè el mar està molt calent, hi ha molta evaporació de l'aigua al mar, i això significa que hi ha molta humitat en l'ambient. Per tant, encara queden nits d'aquestes tropicals, nits de mal dormir, sí. Encara en queden unes quantes.
Malauradament, sí. Mira que jo aquesta nit he dit, mira, no em posaré l'aire condicionat pensant que baixaran les temperatures, i deixar fogó m'ha estat impossible. Vull dir, he picat i m'ho hem passat ben empassat en aquest cas. Sergi Corral, escolta'm, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, meteoròleg de Ràdio Escala, escolta'm, gràcies per la xerrada i per aquest comentari que ens has fet del temps d'estiu, molt amable.
A vosaltres, que vagi molt bé.
I és curiós perquè, gràcies, Sergi, de fet, si mirem les dades de les previsions que ens toquen per avui, aquesta tarda la temperatura màxima serà entre moderadament i acusadament més baixa, és a dir, baixen clarament les temperatures, i per aquesta tarda de dimecres, molta atenció perquè hi ha una alerta taronja activada pràcticament a tot el litoral català, amb excepció dels empordans, de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Doncs aquí no es torna alerta per intensitat de pluja, no s'espera pluja per allà, alguna gotellada potser feble, però la part gruixuda estem parlant del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Vallès Occidental, de les comarques de Girona, tota la franja costanera, bàsicament, de Tarragona, Barcelona I Girona, en aquest cas, la que va patir el cop ahir, que va ser el Segrià, la Noguera, doncs, per aquesta tarda, avui i aquesta tarda, doncs, no s'espera grans quantitats de pluja. Bé, són d'aquestes tempestes d'estiu que, tal i com cauen, que a vegades cauen com va ser ahir, fan mal i és difícil preveure, i és difícil fer una actuació ràpida davant de tot això. Doncs no farà net aquesta tarda, així que si heu de sortir, agafeu paraigües i sobretot si agafeu cotxe o us heu de desplaçar, molta prudència, perquè tindrem un temps que de cop i volta d'una tempesta d'aquestes hi pots tenir un problema. I ja que aprofito per demà dijous, festiu, no farem net, eh? Esperem pluja, sobretot per la tarda, a comarques de Girona i nord de Barcelona. És el que tenim. Benvinguts a l'estiu. Fa estona que estem. Ja estem mirant a la tardor, en tot cas, eh? Va, de seguida parlarem d'una qüestió que passa molt a l'estiu. Mireu, demà, dia 15, si les festes majors de Catalunya fossin un tornado, una mànega, un huracà d'aquells gegants, doncs ara mateix estaríem a l'ull, directament, l'epicentre, on hi ha més festes majors a Catalunya. Avui, durant el programa, parlarem de dues. Una que comença demà i una altra que està en marxa i està en el seu epicentre. Començarem per la que comença demà. Aquesta tarda d'entrada ja es fa el pregó de les festes de Gràcia, que oficialment comença demà. Amb una certa polèmica perquè no hi haurà correfocs. Bé, si parlem de totes les festes de Gràcia i tota la feina que porta guarnir els carrers, possiblement els correfocs sí, però tampoc seria un greu en tot cas. De seguida parlarem amb la presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia per parlar dels correfocs i parlar de la festa en si. Carrers que ja porten més de 100 anys guarnint-se per les festes de Gràcia. Però abans, escolta'm, parlem del confort? Ah, que sí, ho notes, eh? Ho notes perquè si tens les finestres modernes de Bricoventana, doncs la cosa canvia molt, perquè aïlla, tens l'aire condicionat i, escolta'm, conserva l'aire fresc dins i a l'hivern, passa a l'inrevés, conserva l'escalfor. Bricoventana Punés, Brico-Ventana Punés, que mantindrà la teva llar càlida i acollidora. Així que pots donar-li a la teva llar aquest confort que es mereix amb Bricoventana Punés. Renova les teves finestres amb Bricoventana Punés, Brico-Ventana Punés. Una comoditat màxima. Doncs Bricoventana Punés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 7010 o al Bizum 333-81. Ajúdales i haz que vivan un verano para recordar.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cause your heart... Si les festes majors fossin un huracà, fossin una tempesta, ara mateix estaríem exactament al bell mig, al punt àlgid, al prime time de les festes majors a Catalunya. Pràcticament tots els pobles tenen la festa major doncs el dia 15 o al voltant del dia 15 d'agost. Doncs, en aquesta festivitat de la Verge, doncs és on envolten totes les o moltes de les festes majors de Catalunya. Una que tindrà el pregó aquesta tarda a les 7 de la tarda i que oficialment ja començarà demà són les festes de Gràcia, que són entre demà, dia 15, i el 21 d'agost les festes de la Vila de Gràcia, que tornen a viure aquesta festa major amb 23 carrers guarnits i més de 900 activitats. Habitualment és així, sempre hi ha altres coses que es parlen de les festes de Gràcia per la seva, perquè són molt multitudinàries, perquè necessiten un ull d'atenció, perquè té darrere tota una tradició de guarniment de carrers, molts d'aquests centenaris, més de 100 anys guarnint carrers i molt del temps lliure, que possiblement és el tresor més valuós que tenim les persones, de voluntaris dedicats a aquest guarniment dins de les colles i de les associacions de guarniment de carrers, no? Parlem amb la Lina López per veure aquestes festes de Gràcia, fer un cop d'ull, que és presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Lina, bon dia, benvinguda, com estàs?
Molt bé, tot bé, gràcies. I bones... Amb els nervis a tope.
Ah, i bones festes de Gràcia.
Gràcies.
Bones festes. Bé, d'entrada, com es presenten?
Doncs, bueno, esperem que sigui una edició molt interessant, que les proves pilots que tenim pendents per fer aquest any puguin sortir molt bé i a veure com podem millorar tot el tema de la massificació.
D'entrada comencem, de fet, el pregó és avui dia 14, a les 7 de la tarda tenim el pregó de la Festa Major de Gràcia, que tenim els dos veus gegants, el Torradet i la Gresca, sí. que compleixen un quart de segle.
Correcte. Són el Torradet i la Gresca, és la màxima representació de la Festa Major de Gràcia, perquè representen el dia i la nit de la Festa Major, i hem pensat que era el millor moment per celebrar el 25è aniversari que fossin els pregoners d'enguany.
Mm. Són els pregoners, en aquest cas. Aquest any hi ha, no sé si dir polèmica, ho posaré entre cometes. El cas és que no hi ha un què amb el correfoc per unes disavinences. Què passa amb el correfoc aquest any?
Encara no sabem res. Estem a l'espera de que tothom tingui una mica de responsabilitat. No volem donar declaracions perquè no sabem realment com acabarà tot aquest tema.
Mm. I una de les novetats... I ara m'ho expliques, això, perquè una de les novetats que hi ha serà el dia 18 d'agost amb la nit tranquil·la. I sí. Parlar de nit tranquil·la a les festes de Gràcia a vegades és complicat. Què és la nit tranquil·la?
Sí, hem de deixar clar que no és una nit en silenci, que la nit tranquil·la és un espai per poder fer activitats de caràcter veïnal. És una nit on es programarà, o les comissions de carrers i places han de programar alguna activitat molt més veïnal, més de comunitat, sense so amplificat, i per poder compartir amb veïns i veïnes de la Vila de Gràcia.
Ahà. Estem parlant ja d'uns quants carrers que ja porten 100 anys. 100 anys, eh? 100 anys.
Sí. Això és molt, eh?
Ai, no, això, massa, potser, fins i tot, són molts anys com a tradició. 100 anys, un segle, ja és moltíssim. I, precisament, els carrers Puigmartí i Progrés es descobriran dues plaques, no?, en aquest reconeixement dels 100 anys. 100 anys,
Sí, més de 100 anys fent guarniment, amb la qual cosa és un reconeixement al que hauríem de donar molt valor. Pensar que és una feina voluntària i tenir veïns i veïnes que continuen la tradició a Gràcia és superimportant per nosaltres.
Clar, quan parlem de guarnir els carrers, com tu ben dius, és una tradició voluntària de totes les colles, de les organitzacions dels carrers. Quan comença... perquè la gent ho entengui, no? Quan comença la decisió de com guarnir un carrer i quan comencen els treballs i les feines per fer-ho?
Això depèn de cada comissió. Et puc parlar de la meva comissió.
Per exemple?
En el cas de Lluís Vives, nosaltres el que fem és proposar, cadascú proposa un tema al novembre, val? aquests temes, aquestes propostes van a votació i la proposta o la temàtica més votada és la que se desenvoluparà a l'any següent. Comencem a dissenyar tot el que és el carrer o com podrem portar a terme allò que estem pensant que podria ser al febrer i continuem treballant fins al dia abans de Festa Major.
Estem parlant d'una feina de molts mesos, eh?
Sí, gairebé, quasi
tot l'any. Esteu entretinguts tot l'any, pensant en com fareu al carrer. I quan estiga, quan un cop decidit i es dissenya tot, quan estiguen preparats els guarniments, un cop ja està tot dissenyat, pensat, preparat, quan es triga en fabricar-los, en preparar-los i en col·locar-los?
Això depèn de la dificultat que tinguis de la teva temàtica. En el nostre cas, hem començat el dissabte passat a posar tensors i posar sostre per poder arribar, perquè també és una realitat que quan tu tens molt poca gent a la comissió et costa molt més, no? Aleshores, hi ha comissions que tenen molts voluntaris, val? Que abarquen, no sé, que arriben fins al 100, això és diferent, no? I també depèn de la magnitud del disseny que tinguis, no? Si tu tens peces molt grosses, evidentment necessites molt més temps per poder muntar.
Però i d'on traieu el temps? Perquè, clar, cadascú té la seva feina, la seva què, la seva vida, i, ostres, treure temps per fer tot això...
Pensa que donem la cosa més valuosa que tenim, que és el nostre temps, no? Que és un temps que deixes de banda per altres coses, per temes personals, per dedicar-los exclusivament a fer Festa Major.
Carai, no, és estimar la Festa Major de Gràcia. Suposo que aquesta és la base de la cultura, en aquest cas, de la Festa Major de Gràcia, i la raó perquè molts de carrers ja portin més de 100 anys sent guarnits, no? Aquesta estima, no?
Sí, és una estima que jo crec... Mira que jo... la primera cosa que vaig veure quan vaig arribar a Barcelona va ser justament les Festes de Gràcia. Per mi va ser una cosa tan impactant pensar que tothom podia dedicar el seu temps per fer coses tan maques per transformar l'espai públic, i això no té nom, saps? Jo crec que qui està dins d'una comissió és perquè estima moltíssim la Festa Major.
I així és. I aquesta tarda tenim el pregó, i estaran ja fins al dia 21, gaudirem de les Festes de Gràcia. Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i et desitjo, tots desitgem que vagin molt bé les festes. Que siguin segures.
Moltes gràcies.
I que siguin segures, que us ho passem tots molt bé i que gaudim amb civisme, però sense pausa, les festes.
Correcte, i sobretot respectant el guarniment, que és una feina d'un any sencer.
Correcte. Una abraçada molt forta, Lina, gràcies.
Gràcies, adéu.
Adéu, gràcies. Doncs bé, possiblement el que crida més atenció de les festes d'enguany, que encara no hi ha un acord en total, no?, és aquesta discrepància entre colles. La vella de Gràcia, doncs, va comunicar al Gení que marxava de la coordinadora de colles de Cultura de Gràcia, i des de llavors hi ha unes desavinències entre els dos col·lectius que, de fet, ha fet impossible arribar a un acord de mínims per celebrar amb aquesta normalitat que seria incloure les festes de foc, el correfoc, a la Festa Major d'aquest any. Però bé, tret d'això, gaudirem les Festes de Gràcia, perquè evidentment les festes de la Vila de Gràcia tenen molts atractius. El principal és el guardiment dels carrers, que és un d'aquests atractius magnífics amb tota la feinada de la gent. Ara anirem cap a un altre lloc que també està de festes, que no és que les comenci, no, és que ja ha arribat al seu equador de festes, els queden uns quants dies, i que ningú se m'enfadi perquè no puc parlar amb totes les festes, però parlarem de les festes de Sant Magí. Tarragona té dos punts clau de festes, que són les de Santa Tecla i les de Sant Magí. I ara estem enmig de les festes de Sant Magí, que van començar el dia 9 i acabaran el dia 19, festivitat de Sant Magí, a Tarragona. És a dir, que encara, a partir d'ara, quedaria la part més tradicional, com és la baixada de l'aigua, tot això. De seguida parlarem amb la seva alcaldessa en funcions i parlarem de les festes de Sant Magí. Prendrem el pols a les festes de Sant Magí a Tarragona, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz, bienvenido. Buenos días.
Como te dicen tus clientes esto, con este calor nos encontramos hinchados como un globo. Y yo me añado a eso. Para adelgazar y deshincharse una vez por todas es hacer el plan 1-2-3 y vamos a perder de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Más fácil que nunca. Enriqueta, explícanos cómo funciona todo esto.
Sí, Cruz, porque con esta ola de calor nos hace sudar más y a la vez retenemos más líquidos, o sea que nos hinchamos y nos provoca estar desanimados y muy cansados. Así que lo que necesitamos es hacer un reset, una limpieza, más renovar, más adelgazar y que el metabolismo se acelere y queme más calorías. Con el plan 1-2-3 conseguirás adelgazar, es rapidísimo, multiplicamos por 4 su efecto y podrás lucir un tipazo este verano. Así que si estás cansado de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1-2-3, que no son batidos, que sigues comiendo y sin efecto rebote. Pues
efectivamente, el plan 1-2-3, como no puede ser de otra manera, tiene registro sanitario, es económico, fácil de hacer, es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, y en solo 3 semanas perdemos de 4 a 7 kilos. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Mira, la primera semana tomamos los sobres con sabor a piña, que nos ayudan a una limpieza, ¿eh? Son drenantes, eliminamos toxinas, michelines, nos deshinchamos, recuperamos la cintura y bajamos más de 2 kilos y más de una talla.
¿Qué hacemos la segunda semana? ¿Cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres con sabor a naranja, pura fibra, prebióticos, recuperamos la flora intestinal, regulamos el estreñimiento y tu metabolismo. Y además, y aquí ya pierdes más de 3 centímetros de volumen.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Ellas nos atrapan la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso. El resultado, pues de 4 a 7 kilos menos, que vas a poder controlar también, porque todos son beneficios, el azúcar, el colesterol, porque por fin consigues bajar de peso. Si lo quieres, puedes empezar mañana mismo tu plan 1-2-3. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, hoy tenemos una oferta fantástica para que consigas adelgazar ya. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Venga, los oyentes de COPE, que nos llamen ahora, Cruz, de regalo las 3 infusiones veraniegas Detox más Drena más Lipo para mantenernos súper hidratados y que se toman también frías. Pero los más rápidos, Cruz, les vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, pues para destruir esa grasa localizada en esas zonas que más te molesten. Cada día un masaje y tu cuerpo estupendo. Vas a adelgazar con el plan y con esta gran promoción de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53 y disfruta de esta oferta, porque ya sabrás que ya lo verás, que el plan económico, el plan 1-2-3 es económico y toda la información la puedes recibir y la recibes por teléfono en ese, en el que te acaba de decir Enriqueta, 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo vas a recibir mañana por mensajería sin gastos de envío, llevando solo al plan 1-2-3, al 650-51-52-53. Y vamos a perder ya de 4 a 7 kilos en 3 semanas y 4 centímetros de volumen, casi sin darnos cuenta. Además, ya lo sabéis, y si no, os lo explico, porque además aporta una dosis extra de vitaminas y minerales. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans per tu, també. Adeu, adeu.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Torna a la Lliga. Torna la passió del millor futbol amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella
i Santi Cañizares.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diu la llegenda que Sant Magí fou un eremita que va viure durant 30 anys dins d'una cova a Sant Magí de la Brufaganya. Quan els soldats romans, era l'època romana aquesta, no?, quan els soldats romans van anar a matar-lo, en aquella època doncs, els cristians no eren gaire apreciats pels romans, això ja és una història coneguda, doncs es van enterar que Sant Magí estava per allà, va dir, pues este, hay que pelárselo. Doncs van allà anar els soldats romans per matar-lo. En aquell moment, Sant Magí va donar un cop al terra amb el seu gaietó. Un gaietó és un bastó. Una època occità, és un gaietó. També un gaietó, ara s'entén com una costellada que et dona una clatellada que et dona el coll, també era un gaietó. Però la traducció seria un bastó, un gaietó, no? Doncs va donar un cop al terra amb el seu gaietó i va fer néixer el riu Gaià. També diu la tradició que el sant va apagar la mitja que havia de fer esclatar la muralla de la ciutat de Tarragona durant la Guerra del Francès, la qual es conserva a la capella del portal del Carro. Doncs una que surt d'allà la processó tradicional de Sant Magí, de les festes de Sant Magí, no? I a Tarragona celebren festes en el seu honor, en honor de Sant Magí, des de finals del segle XIX. Estaríem Sant Magí i Santa Tecla, serien les dues grans polaritats de festes de Tarragona. De fet, el santuari de Sant Magí de la Brufaganya està ubicat a Pontils, que això està a la Conca de Barberà. A sota del santuari hi ha la capella de les fonts de Sant Magí, que és des d'on els portants d'aigua de Sant Magí, amb el suport logístic de Matza, doncs duen l'aigua que reparteix els dies 18 i 19 a la ciutat de Tarragona. Estem a l'epicentre perquè les festes de Sant Magí, que abans començaven el dia 15, ara ja s'estenen. Són ja bons 10 dies de festes majors. Van començar el dia 9 i acabaran el dia 19, que és la festivitat de Sant Magí. Parlem de tot això amb la consellera de Turisme i alcaldessa accidental. A mi no m'agrada molt, això d'alcaldessa accidental no és molt així. Sona malament, seria en funcions. La Montse Adam. Montse, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, a mi tampoc, lo d'accidental no m'agrada.
És que sona molt malament.
Sempre que diguem-ho en funcions.
En funcions, correcte. És que dir accidental sempre que hagi passat una desgràcia, i això no m'agrada. Sí. Vull dir, en funcions. Bé, Montse, d'entrada, bones festes de Sant Magí. Van començar el dia 9. El dia 9, sí, correcte, no?
Sí, el dia 9. La veritat és que tenim les festes... A Tarragona tenim les dues grans festes, Sant Magí i Santa Tecla. Però Sant Magí, tu has dit la paraula clau, és molt de tradició. És unes festes que ve molta gent de fora, però sobretot els tarragonins i les tarragonines la vivim de manera molt intensa, perquè són unes festes molt nostres i on la tradició, aquest element no, més identitari, no falta cap dels dies d'aquests festius.
Són 10 dies, Déu-n'hi-do, eh?
10 dies, bueno, tenim ganes de festes.
No, que està molt bé, que està molt bé. Que ja... No hi ha excusa.
Tenim una ciutat única, sí, tenim una ciutat única per disfrutar-la, i més ara doncs, coincidint a l'estiu, amb el bon temps, i doncs crida, al final te fa aquesta crida, no? Que són unes festes que, òbviament, s'organitzen des de, doncs, de l'àrea de Conselleria de Cultura de l'Ajuntament, però també amb la participació de totes les entitats. Tarragona és una ciutat molt viva a nivell doncs, d'entitats, a nivell social, i aquestes festes són grans, òbviament, també per la gent, no?, que s'involucra, que doncs, proposen no?, també aquests actes, i ens permeten, no?, doncs tenir un programa festiu, com deies, de molts dies, de qualitat i intensos en el bon sentit de la paraula.
I a partir de demà és quan, no sé si són les festes més tradicionals, com per exemple l'arribada d'aigua amb carros i cavalls, que això és la gran fotografia de Sant Magí, no?, que aquest any es podrà fer amb normalitat.
Sí, doncs mira, la baixada és dels actes també, com dèiem, més tradicionals i que ja ens avisa, no?, que Sant Magí ja està aquí, no? Se fa la pujada, comença el 16 per la nit, tothom està, bueno, la gent doncs, que hi participa al santuari de Sant Magí de la Brossaganya.
Sí, això, Montse, perdona que t'interrompi, sí. Per la gent que no coneix, que li sona això, sí, de l'arribada d'aigua, com funciona? Què és? Com és?
Mira, això és que el nostre Sant Magí, el nostre sant, doncs, bueno, va fer la retirada, no?, de la ciutat i va estar doncs, com d'ermità a les muntanyes on està el santuari de la Brufaganya. Mm. Llavors allí doncs, els soldats romans el van empresonar, llavors quan el portaven de tornada cap a la ciutat necessitaven aigua i ell amb el bastó, amb el seu gaiato, doncs va tocar unes roques i d'allí va sortir l'aigua. I és aquesta aigua que encara surt ara, que se'n va amb carros, amb cavalls, a buscar doncs aquesta aigua i baixar-la, com dèiem, amb aquests carros, amb aquests cavalls i caminant fins a Tarragona. Un cop arriba, que arriba el 18 doncs a la tarda, tota la ciutat s'abolca en aquesta rebuda, també venen tot el seguici, els nanos, els gegants, agafen, fem aquesta rebuda i llavors aquesta aigua que la portem se posa en càntings i a partir del 18 de la tarda la gent doncs, pot tindre aquest càntic típic i tradicional, no?, de Sant Magí amb l'aigua de Sant Magí. I llavors ja saps que la festa grossa ja ha arribat. El 19 doncs, tenim doncs, la part més tradicional també de l'ofici i per la tarda doncs, aquest passeig, no?, aquesta processó del nostre sant pels nostres carrers i el passeig del seguici també acompanyant-lo, que bueno, doncs, les carrers s'omplen de gom a gom, de tarragonins i tarragonines, que és molt important, perquè al final les festes, òbviament, volem que vingui molta gent de fora, però també l'hem de viure sobretot als tarragonins i les tarragonines, amb així aquesta idea. Doncs Sant Magí arriba cada any, no? I està, com dèiem, els carrers de gom a gom, petits sí. i grans, de totes les edats.
A més, per l'època, és un... per això moltes festes majors es fan ja en ple estiu, a part per la tradició, perquè ja el temps acompanya a viure-ho al carrer, en aquest cas.
Sí, sí, sí. Jo soc el Santa Tecla, també, ens
apassiona. No, sí, sí.
Però Sant Magí té aquest element més de... Els tarragonins i tarragonines tenim una certa... Bueno, no preferència, però sí que li fem aquest guinyo a les festes de Sant Magí perquè són actes molt tradicionals, molt nostres, i que, doncs, com dèiem, no?, aplega doncs, a tota la gent i els més petits comencen també ja a veure, no?, el seguici, que tan important és per nosaltres, aquests nanos, aquests gegants, tots els elements... Que fan única la festa.
Bé, si voleu la programació del que ens queda de festes de Sant Magí, ara fer-ho aquí seria molt llarg, però a la web de l'Ajuntament ho trobareu, a la web de l'Ajuntament sí. de Tarragona ho trobareu, i si ara estàvem parlant d'aquesta arribada de l'aigua, que serà a la tarda del dia 18. La tarda sí, del 18 és quan es fa, aquest any concret,
tot? Tot no podem destacar perquè són moltes, però sí que, per exemple, no, la Diada Castellera també, que es fa el 19 al matí a les 12 a la plaça de les Cols, també doncs, animem, no, a viure-la perquè també és una de les diades castelleres úniques. També des del Patronat de Turisme, per mantenir viu, no, el nostre patrimoni, hem organitzat una sèrie d'activitats familiars que donen vida als nostres monuments, al nostre patrimoni, que també es pot trobar, en aquest cas, al web del Patronat de Turisme, i que també animem, que són activitats gratuïtes que doncs, acompanyen, no?, a conèixer la ciutat d'una altra manera. I com no, com dèiem, doncs, jo crec que tots els actes festius són importants, aquests concerts, aquests actes familiars, però recomanem el 18 a la tarda aquesta baixada de l'arribada, no?, de l'aigua a Tarragona, que és espectacular. El 19 al matí, doncs, aquesta diada de castells a la plaça dels Cols, i per la tarda, l'anada a la processó, a partir de les 19 hores, que doncs, el sant surt de la plaça del portal del carro, que és on tenim l'església de Sant Magí, i recorre doncs, aquests carrers de Tarragona, sobretot de la part alta, que doncs, encara fa que tingui més encant i més força la processó.
Doncs gaudirem de tots aquests dies forts que ens queden de Sant Magí. Montserrat Adam, consellera de Turisme i alcaldessa en funcions de l'Ajuntament de Tarragona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions i bones festes.
Ha sigut un plaer poder, com sempre, parlar de Tarragona.
Sí, senyor, sempre és bo, sempre és bo. I parlar de festes. Insisteixo que demà dia 15 som molt passat amb això, però és que és l'epicentre. Sembla que m'ha cridat força l'atenció que la major part de pobles de Catalunya tinguin la seva festa major relacionada o enrelada o passa pel mig del dia 15. Molt bé, estem a punt d'arribar a la una. Després parlarem d'unes quantes coses. Primera, ha sortit una enquesta, una tradicional enquesta de l'estiu, que fa Adeco, concretament fa 18 anys que la fa, i és l'enquesta que fan els nanos, els petits. I amb una gran pregunta que segurament us han fet a tots. I tu, què quieres ser de mayor? Doncs mireu, els petits volen que la seva jefa sigui Alexia Putellas. Els petits de Catalunya. A Espanya és Aitana. I Carlos Alcaraz. En parlarem d'això i de dormir. Agafo quatre papers i ho comentem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa. Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.